La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, són les 12 en punt, avui estem a 29 de novembre i els protagonistes d'avui són els protagonistes de, quasi, els protagonistes de la Diputació de Castelló. És el grup de Compromís. Molt bon dia. Tinc a Maria Fajardo i també a David Guardiola. Bon dia als dos.
Bon dia, Susana. Bon dia.
La primera volta que tinc a David Guardiola.
Efectivament, la primera volta, i esperem que no siga l'última, perquè ens encanta vindre així, la primera volta com a càrrec públic, perquè he vingut més vegades acompanyant a companys i companyes.
I tant que sí, vostè ha estat elegit diputat provincial i ara té una tasca, diguem, més visible.
Hi ha una tasca visible, que és la de fiscalitzar el govern del PP a la Diputació, fiscalitzar, fer seguiment, fer oposició i fer propostes. Després hi ha una part que a voltes no se veu tant, però que és de fer d'interlocutor entre els pobles xicotets i la Diputació. Això vol dir traslladar-se, estar al costat dels municipis que potser no tenen ni sa veu, escoltar les necessitats de poblets que a voltes no són escoltats pel seu color polític o perquè no tenen els canals. I ahí la feina de Maria, la meua, és estar fer d'enllaç perquè siguin escoltats, perquè és pel que està la Diputació.
Maria, entre els pressupostos de la Diputació, diuen que són els pressupostos més reals dels últims temps, és a dir, són, i també diuen que són els més socials. Compartis aquesta idea?
Jo no sé si són els més reals o no, però els més socials sí que tinc clar que no ho són. I aquesta afirmació sí que pense que rotundament li conteste que no és així, perquè en el moment en què s'han carregat línies d'ajuda tan importants com eren les línies que es donaven per al tema de la memòria històrica, que més social que això, que és construir una reparació en famílies que porten anys i anys esperant, doncs per a mi la veritat és que no reflecteix això del més social. A banda, també han decidit, per una, no entenc massa bé aquesta qüestió, que els ha portat a separar també les línies d'escola matinera i les línies de conciliació i retallar pel que fa a l'escola matinera, perquè això aquí acaba repercutint precisament és a aquesta construcció social de la corresponsabilitat que nosaltres des de Compromís hem defensat sempre, perquè hem de ser conscients que això aquí perjudica és majoritàriament a les dones, que som les que finalment acabarem reduint-nos la jornada per aportar a les nostres criatures a escola a l'hora que obri l'escola en lloc de poder portar-les a escola matinera si es retalla i n'hi ha pobles que, com bé ha dit el meu company, són menudets i no poden assumir-ho per ells mateixa.
En este cas, vostè està dient, està fent així unes afirmacions, suposa que en aquestes reunions, perquè vostès s'han reunit en la presidenta de la Diputació.
Nosaltres ens hem reunit, ens vam reunir fa una setmana. Va ser una reunió que considerem que tenia molt d'estètica per part de l'equip de govern. Tot i això, nosaltres vam anar en un llistat, en un seguit de propostes que havíem anat recopilant en tota aquesta tasca que hem explicat abans, i vam anar a treballar. Quasi totes les propostes que n'han fet, que s'han inclòs en els pressupostos, que són d'iniciativa de Compromís, s'han inclòs no per aquesta reunió, que era només per una foto, sinó per tota la tasca prèvia de mocions a plenaris, com la línia específica per ajudar als municipis en matèria de danes i de temporals, com la línia específica per ajudar als municipis als recursos legals frente a les megaplantes fotovoltaics que s'estan instal·lant. Tot això ha sigut fruit d'un treball previ. La reunió, pensem els dos, que ha sigut bàsicament una foto. Això enllaça segurament en el que també està passant al Consell a València, un compromís no ha anat a la reunió en Mazón perquè s'ha produït després de plantejar-se els pressupostos i sense cap voluntat de diàleg. És a dir, allà han decidit no fer-se la foto, nosaltres vam anar a la foto, però certament la feina estava feta abans.
Clar, el que està dient que tot el llistat que vostès portaven de propostes per a incluir-se els pressupostos era com si no els hagueren portat, és a dir, el pressupost ja estava tancat.
Nosaltres és cert que l'esborrany de pressupost no el teníem quan vam acudir a aquesta reunió. Tot i això, nosaltres vam decidir anar perquè, a banda que és un Partit Popular en majoria absoluta, que no el tindria el per què haver-nos telefonat, perquè al final passen el rodillo quan els interessa qualsevol proposta nostra, però sí que vam acceptar aquesta reunió perquè pensem que seure i poder plantejar les nostres propostes, a banda de les que per constància, com ha dit David, per una qüestió de constància, de presentar unes plens i de matxacar però també en els mitjans que podem i tal, vam decidir anar, però és cert que la proposta de pressupost no l'havíem vista i que allí, quan nosaltres plantegem les nostres propostes i les posem damunt de la taula, ells tampoc ens ensenyen aquesta proposta de pressupost en aquesta reunió, cosa que se podia haver aprofitat i dir, mira, esta proposta vostra no se pot incloure perquè este és l'ajust que hem fet i això no cap, o tot el contrari, o dir-nos, mireu, en aquestes partides estem dubitatius. No, això no va passar. Simplement vam anar a una reunió en la que ens vam seure, vam exposar nosaltres la nostra proposta, però la seua no l'havíem vista. I quan vam veure la seua és quan vam tindre la sorpresa de que aquesta reunió sí que constatàvem que havia sigut una foto perquè no s'incloïa pràcticament res del que nosaltres havíem parlat en aquesta reunió.
Este matí el president de la Generalitat sí que s'ha reunit amb el Partit Socialista, però Compromís ha sentit este matí declaracions de Marçà on diu que ell no vol reunir-se perquè no servirà per a res. Si vostès haveren saput o haveren tingut el pressupost d'abans, haveren anat igual a la reunió?
Ho haguem discutit. Jo penso que sí que hauríem anat perquè no per la foto, sinó per l'obligació de plantejar el que és dur la veu dels municipis que no tenen veu. És a dir, nosaltres tenim una tasca representativa respecte als municipis que encara que no se'ls escolte, la nostra obligació és intentar-ho. Això no és el mateix que ha passat en el Consell. És a dir, els diputats de Castelló, els diputats de Compromís han decidit no anar perquè Mazón ha convocat esta reunió només per fer-se la foto. No n'hi ha cap objectiu previ perquè els pressupostos ja estan fets.
I a més és que a mi m'agradaria afegir això que planteges, que també hem de contextualitzar un poc. Nosaltres, tot i que la Diputació de Castelló va ser segrestada per la dreta per a plantejar eixe ple contra l'amnistia, o sea, contra l'amnistia i tal, a nosaltres se'ns va deixar parlar, se'ns va deixar dir la nostra i nosaltres vam poder intervindre com un grup més i vam poder allí intervindre i defensar les nostres idees. I sempre ha sigut així. Hem de dir que a la Diputació de Castelló nosaltres mai se'ns ha vetat el poder parlar i el poder expressar el que nosaltres hem volgut en cada moment i el nostre posicionament en cada moció o en cada qüestió que es planteja al ple de Diputació. Però, en el nostre cas, els companys nostres de les Corts Valencianes venien d'haver patit un ple segrestat per la dreta i l'extrema dreta per a parlar també d'esta qüestió, de l'amnistia, a on no se'ls va donar la paraula. Quan ells la van sol·licitar, no se'ls va donar la paraula i els van llevar el dret a poder expressar el que sentien i al poder contestar a les al·lusions que se'ls havia fet directament. Aleshores, en no deixar parlar quan és totalment preceptiu que deixes parlar perquè és l'ús democràtic de la institució i ara després voler convocar-los a parlar, doncs deixa'ns parlar en els organismes que toca i deixes vostè de fer reunionetes que segurament no portaran enlloc i és simplement una foto.
Sí, i ha fet bé en explicar-lo perquè al principi pareixia que criticaven un poc la postura de Marçà de no voler reunir-se encara que siguera per a fer-se la foto.
En absolut, crec que la conjuntura és molt, molt diferent, és a dir, nosaltres hem pogut parlar en Diputació en tot moment, com ha dit ella, però a més no se'ns ha negat la paraula ni la part de propositiva. El que ha fet Mazón i el que ha fet el PP en les Corts i Vox sí que és totalment diferent.
El fet de que en Diputació no estiga governant Vox en el PP, creuen que això facilita que tinguin més veu o d'alguna manera creuen que seria el mateix?
no sé si ho facilita o no, però una anècdota, ara que conteste David, però una anècdota que a mi em resulta molt curiosa és que la persona que n'hi ha allí de Vox tampoc ha presentat cap proposta en tot el temps que portem en la Diputació, cosa que l'equip de govern sí que ha fet, fins i tot el Partit Popular ha presentat alguna moció, i el PSOE, per suposat, i nosaltres, per suposat, en cada ple sempre portem més d'una proposta. Però Vox no...
Efectivament, inclús els ho hem recriminat en el ple per veure si, si aconseguíem que treballaren un poquet més. A voltes pareix que Vox siga l'excusa en la que el PP situa o argumenta postures massa conservadores. Entonces, com està Vox, pues podem fer coses que no farien, però les fan igual. Dir, no n'hi ha cap diferència.
Vostè antes ha dit que van a municipis de l'interior de Castelló per a parlar, interior de la província. Sin embargo, ells reclamen aquesta ajuda per la sequia que patixen i ho reclamen tant a la Generalitat com a Diputació.
Ells han reduït... dius els municipis o la Diputació? És a dir...
Els municipis reclamen a Generalitat i Diputació que els ajuden a superar la falta d'aigua.
Efectivament, i nosaltres, entre les propostes que van traslladar a la Diputació per a aquests pressupostos, incloïem inversions per afrontar el tema de la sequera a Xodos, per exemple, i incloïem també mantindre el pla director de l'aigua, que se va dissenyar per part de tècnics de la casa, que se va aprovar per majoria absoluta en la passada legislatura, on hi siguen declaracions de la presidenta Barrachina en el seu moment justificant i argumentant les virtuts d'aquest pla director de l'aigua, perquè estem davant d'una sequera climàtica que anirà més i cal dissenyar a futur la política de l'aigua. I ens van sorprendre quan vam veure el text dels pressupostos on no apareix ni un euro per fer el pla director de l'aigua, i ens preocupa.
L'alcalde de Xodos, Miguel Ferrer, diu que el municipi es nutreix perquè li porten 3 o 4 cruves a la setmana, que això el que fa és limitar el creixement de la població, inclús fer que cada volta aquesta població es quede més deprimida.
Clar, és que el tema de l'aigua és essencial per a viure i això no és una cosa novedosa ni del segle XXI. Abans els poblats es feien quan n'hi havia aigua al voltant, els primers pobladors del nostre planeta, per la qual cosa crec que és indiscutible que l'aigua és una qüestió indispensable i és normal que actualment en este problema de sequera degut a esta emergència climàtica que arrosseguem siga encara més prioritari. Per això la sorpresa quan no veiem ixe pla director que ja, com ha comentat David, va estar recolzat quan en ixe moment la senyora presidenta Marta Barrachina era la portaveu del Partit Popular i es va fer costat a ixe pla director de l'aigua plantejat la legislatura passada. Aleshores nosaltres som ferms defensors de que allò que ha funcionat doncs no hi ha que canviar-lo perquè ho hagi fet un altre. Per això crec que el plantejament hauria d'haver estat diferent.
Parlant del Partit Popular, des de Cabanes el Partit Popular els acusa de vetar a les autoritats, en este cas són ja autoritats tant de la Diputació com de la Generalitat, perquè no els han convidat a la Fira de Sant Andreu.
És que això no és cert. De fet, jo mateixa vaig poder assistir a la Fira de Sant Andreu i el nostre alcalde, David Casanova, estava molt il·lusionat perquè era la primera fira que ell inaugurava com a alcalde i, tot i així, a l'única representant del Consell que es va dignar a assistir perquè es va convidar tant al president Carlos Mazón com a la presidenta Marta Barrachina o en qui delegaren, evidentment, i l'única persona del Consell que va assistir va ser una directora territorial d'Agricultura i el nostre alcalde li va cedir l'oportunitat de que fora ella la que tallara la corda, ja que era el càrrec més alt del Consell que havia assistit, una directora territorial d'Agricultura. Aleshores, que es queixen, i fins i tot que es queixen 3 dies després d'haver acabat ja aquesta fira, doncs jo crec que simplement és que no tenien cap nota de premsa a traure i ara que el PP doncs, té força arreu de la província, doncs han aprofitat per a criticar-ho, però no és cert.
En este cas, sabem que la Conselleria de Cultura està en mans del partit de Vox. Si assistís ella, per lo tant, està convidada, és a dir...
Sí, estava convidat el Consell i la Diputació.
Que possiblement el que s'han de plantejar des de la Diputació o des del PP de Cabanes és millorar la seva comunicació entre ells. És a dir, segurament són ells els que no s'han comunicat el que ha passat, perquè la invitació a Diputació ha arribat i els companys del PP de Cabanes, que no deuen haver-se comunicat, no ho saben. I és un problema a més de que posa molt de manifest que el PP de Cabanes té molt poques coses a criticar de la gestió que està fent Compromís al front d'aquest ajuntament, quan ha de renegar d'una cosa, pensem, molt menor, que a més és un problema de comunicació interna del PP.
Quan parlem de comunicació interna, claro, vosaltres teniu, a més, regidories en cada població. Maria la té a Vila-real i David la té a Almassora. Tenen comunicació, és a dir, vostès reben les invitacions que arriben als consistoris a nivell de regidories?
Totes no. És a dir, n'hi ha moltes vegades que la Diputació, per exemple, invita a l'equip de govern. I a voltes és l'equip de govern d'aquest municipi qui no ens ho traslada, per exemple. O un municipi...
Cal dir que estan els dos en l'oposició.
Clar,
sí.
Un municipi invita a l'equip de govern de la Diputació i la corporació mateixa no ens ho traslada. Podríem estar fins a l'infinit fent notes de premsa dient no mos han invitat a tal lloc. Ens agradaria tindre un poquet més de visibilitat i respecte institucional, però tot i així entenem que el dia a dia de la gestió de la tasca impossibilita que sempre se pugui estar present, pendent de tot el món.
Sí, però quan, imagina't, una empresa, no? Celebra el 20 aniversari i crida a l'Ajuntament, mire, vull invitar a la corporació de l'Ajuntament. En teoria, només ho agarra l'equip de govern. Com també, per exemple, el sopar de la Diputació. És a dir, el sopar de la Diputació fa un sopar per a la premsa, ara en Nadal, un sopar en el que no està present tots els membres de la Diputació de Castelló.
Però això també passa així a Vila-real, a l'àmbit local. Així també se fa un dinar de l'Ajuntament amb els mitjans de comunicació, on l'Ajuntament, que a priori som els 25 regidors que formem aquesta corporació, sols va l'equip de govern. Aleshores, no és un dinar o un sopar de l'Ajuntament amb els mitjans de comunicació, és un dinar o un sopar dels mitjans de comunicació amb l'equip de govern. Està mal emprada la frase.
Com a que és criticable, entenc que ho critiquen. L'any passat se va fer el sopar de la Diputació, governava el PSOE i Compromís, i també només estaven els membres de l'equip de govern. Això és algo que s'hauria cada un pegar una volteta i dir això no pot ser?
Dona peu a la reflexió. Clar. I s'haurien d'homologar el protocol. Clar. A l'hora de les invitacions, perquè efectivament n'hi ha empreses o n'hi ha entitats que traslladen a un consistori o a una corporació el seu interès de que estiguen tots, i depenent de l'equip d'alcaldia, bàsicament, pot arribar a tots els grups o no. I se fan lletjos a associacions o entitats que se podrien solventar només parlant les coses, efectivament.
A mi em sorprèn, per exemple, que en el sopar de la Diputació no estiguin tots els membres de la Diputació, perquè, lògicament, la gent representen a tota la província de Castelló, cada un de regidor en el seu poble, després tenen com a membres de la Diputació. És a dir, això és algo que, de veritat, els mitjans de comunicació ens agradaria que d'una vegada per totes ja eixes rivalitats.
Sí, que n'hi haguera aquesta pluralitat. I també és cert que fins i tot puc arribar a entendre que de vegades per una qüestió de logística, per una qüestió d'espais, doncs, i tal vegada és complicat que anem tota la corporació amb tots els mitjans de comunicació.
Un representant.
Però així a Vila-real, per exemple, moltes associacions el que fan és això, que conviden als membres de cada... O sigui, conviden al portaveu de cada grup municipal o en qui delegue, evidentment, o que vaig a un regidor només, però sempre n'hi ha un representant de tots els grups que conformem la corporació municipal. I això ha passat sempre. Esta legislatura som 4 partits, però la legislatura passada, que n'érem 6, doncs si n'hi havia que anar un de cada partit, anàvem un de cada partit, i crec que és una manera més elegant o més adequada d'entendre què és la institució, que al final són el que el poble ha volgut, i el poble ha volgut tant que estiga un partit com a que estiga un altre, si no, no estaria.
Per això és algo que sí que se ho han de fer mirar, i crítica per a tots. Entonces, lo que está bé. Quan conviten a la ràdio, també anem u de la ràdio en representació de la ràdio. Què tal per Almassora?
En Almassora també estem fent oposició des de Compromís. Som prou crítics respecte al que està passant últimament, perquè la setmana passada l'equip de govern va renunciar a una subvenció de 4,3 milions d'euros, la qual cosa és extremadament preocupant, perquè 4,3 milions d'euros, perquè la gent se faci a la idea del que suposa, és la inversió d'un... el que suposa el que costa una escola.
Sí, sí.
Renunciar a 4,3 milions d'euros de fons europeus perquè no s'ha sabut gestionar. És cert que la subvenció va arribar en l'última etapa de la passada legislatura, que n'hi havia un govern socialista, però és cert que portem 6 mesos de govern del PP i Vox amb la regidoria d'urbanisme de Vox. Ho recalque perquè les ajudes eren de millora energètica en edificis i centenars de famílies d'Almassora que podien haver millorat l'eficiència energètica en les seues vivendes construïdes als anys 70, molt antigues, pues han quedat sense aquesta subvenció, consideren que per una manca d'acompanyament. I volem ser molt crítics en això perquè pensem que els responsables públics són responsables tant de fer els pressupostos i d'apuntar-se la medalleta anem a invertir en tal i qual cosa, com de responsabilitzar-se de no perdre diners que són per tots.
Uh-huh. En Almassora vam veure com conformar aquest equip en majoria absoluta va costar va costar més que, per exemple, en Borriana, igual que en Castelló. Vostès sabien que aquesta aliança anava a fer-se?
Nosaltres vam posar tot el que va estar de la nostra part per impedir un govern de la dreta en l'altra dreta. I vam oferir la mà estesa al PP, no per fer un pacte de govern, però sí per facilitar un govern en minoria del PP. Vam dir que en projectes prioritaris per al poble i per a la gent del poble ens tindrien al seu costat i no seríem un entrebanc a la governabilitat. Això no vol dir governar en el PP, uh-huh. Això vol dir facilitar un govern d'ells. Ells ens va dir que sí, molt amables, tal, però a la setmana següent van anar en premsa pactant en l'altra dreta i crec que un poc no explicant la veritat al seu electorat, perquè van dir el contrari, van fer el contrari del que van dir.
En aquest moment han hi hagut canvis, per exemple, sabem que si en l'Ajuntament de Vila-real no se penja la bandera LGTBI, per exemple, allí n'hi ha algun tipus de canvi d'aquest nivell?
Allí hem tingut problemes per aprovar l'agenda 2030, l'equip de govern, el PP ha tingut un vot i Vox ha votat el contrari, però allí estan fent una... El Vox està fent com una estètica de blanquejament, és a dir, crec que han acordat entre PP i Vox, com diem abans, que a voltes Vox és l'excusa per fer polítiques de dreta, però s'entenen molt bé. Entonces, no... En el tema de l'LGTBI, de moment no han canviat les coses. Han estat molt exigents tota l'oposició i de moment no han donat passos arrere, però estem molt vigilants.
I a nivell de violència masclista s'aparta a l'hora de fer-se la foto?
En els acords plenaris ha costat. De fet, Vox ha votat en contra d'acords plenaris en contra de la violència masclista. El que fa el PP és no traure pancartes que parli de violència masclista ni violència de gènere. És a dir, és el PP qui facilita que Vox estigui còmode en un acte que hauria de ser unànim contra la violència masclista, sense cap tipus de dubte ni tibiesa.
Diuen que en Almassora està més controlada la inseguretat que hi havia, no sé si és cert.
Potser s'ha millorat mínimament la coordinació entre la Guàrdia Civil i la policia, la qual cosa era una demanda ciutadana que estàvem plantejant tots els grups que estàvem a l'oposició en la passada legislatura. I en aquest sentit sí que n'hi ha torns i n'hi ha més coordinació, però també mos trasllada a la ciutadania que és absolutament insuficient. És a dir, la sensació d'inseguretat en un barri en concret, però també en alguns barris perifèrics del municipi, segueix sent molt gran i no s'ha solventat. És a dir, no podem passar a un triomfalisme ni de lluny. Queda moltíssim per fer.
En Vila-real han adquirit la casa de Llorenç Poi. Mos hem enterat este matí, bueno, ja s'havia dit este estiu. Què li pareix, regidora?
És un compromís que va adquirir el govern del Botànic amb l'Ajuntament de Vila-real i nosaltres la veritat és que estem contentes per aquesta decisió perquè és ben cert que aquells que van poder conèixer a Llorenç Poi abans que faltara sabíem de la voluntat que tenia ell mateixa de donar sa casa al poble i de que sa casa poguera ser un bé que tots els vilarrealencs i vilarrealencs es poguerem gaudir. Aleshores, per ixa banda, contentes de que finalment haja pogut produir-se aquesta compra de la vivenda i més sabent que ho assumís la Generalitat Valenciana, perquè la situació que tenim a l'Ajuntament de Vila-real doncs, no és massa favorable a nivell econòmic. Aleshores, tot el que vinga de fora, nosaltres encantades, sempre ho hem dit.
A nivell de pressupostos ja tenim el de la Diputació, en Almassora...
En Almassora s'estan elaborant encara i estem en fase de proposar.
I en Vila-real n'hi ha aquestes reunions periòdiques, no? On Compromís és un actor que en aquest cas no és un actor secundari, és a dir, que forma ja part del guió.
A Vila-real tenim reunions això periòdiques, de moment ens estem veient més o menys una vegada a la setmana, des de fa dues setmanes, i res, estem assentant-nos per veure com fem quadrar aquest pressupost, però encara ens segueix faltant documentació, encara no sabem quants diners exactament es deuen d'anys anteriors i d'enguany, de les factures que actualment tenen RC però encara no s'han pagat, i estem esperant a rebre això per a fer-nos realment una idea de quina és la situació de l'Ajuntament per a poder aportar, ja que ara, ui per ui, les notícies que tenim de quin és l'estat dels comptes de l'Ajuntament és quan anem visitant associacions o quan anem, evidentment, menejant-nos pel poble. Doncs, ui dimecres, per exemple, que n'hi ha mercat i et trobes algú que et diu que l'Ajuntament me deu tant o l'Ajuntament me deu qual, i la sorpresa és que molts diners que es deuen són del darrer trimestre de l'any 2022, és a dir, que no són ni d'enguany i encara se deuen diners i no sabem a quan puja eixe deute. Aleshores, nosaltres ahí estem esperant a tindre tota la documentació per poder aportar.
La primera presidenta de la Diputació, dona, ha feminitzat la política? És a dir, s'ha notat algun tipus de canvi del fet de que fora per primera volta una presidenta?
Doncs no sé si s'ha notat en alguna cosa. Igual això David ho sap millor perquè coneix més la casa de lo que la puc conèixer jo, i ella ha estat en presidents homes, però... Jo penso que a nivell de com funcionen els plens, per exemple, crec que no és ningú canvi substancial. Les dones estem sobradament preparades per a ocupar els espais de poder, i a mi el que ja vaig lamentar en el seu moment i seguís lamentant avui en dia és que hagi sigut una altra vegada la dreta la que malauradament ens adelante per l'esquerra per a posar a la primera presidenta de la Diputació. Però en aquest sentit, la veritat és que jo crec que està més que demostrat que les dones el que hem de fer és anar ocupant espais. Mira Pedro Sánchez, no?, que ha posat a quatre senyores donasses vicepresidentes en lloc de deixar a una ser la presidenta, no?
Sí, però vostè ha patit en les seues carns el fet de que fora vostè una dona. És a dir,
efectivament, jo ho seguís patint.
És a dir,
en molts àmbits.
Això a vostè en la Diputació té eixa sensació?
A mi en la Diputació he de dir que quan he hagut de parlar amb els diputats que estan en govern i que per qüestions doncs he hagut de parlar amb varios que són homes, jo m'he sentit escoltada, m'he sentit respectada i m'he sentit bé. Ningú pensa que m'haja ningunejat per el simple fet de ser dona, ni molt menys, i crec que no... La veritat és que en Diputació precisament l'experiència que tinc no és que se m'haja intentat... Tampoc el sentiment paternalista l'he notat, cosa que sí que he notat així a l'Ajuntament de Vila-real, que ho hem parlat moltes vegades. Aleshores, pel que fa als companys, ja li dic, que governen en Diputació de Castelló, a mi en cap moment m'han fet sentir de menys.
Guardiola, vostè, bueno, per la seva professió, evidentment, ha tingut que cobrir molta premsa en Diputació. Nota la diferència?
Jo crec que... En Diputació és cert que sempre n'hi ha hagut en les últimes legislatures, no en èpoques pretèrites, un respecte institucional molt, molt assimilat per totes les parts. És a dir, no sabria dir si el canvi s'ha notat. Vull dir, jo no he notat una aposta feminista pel fet que la presidenta siga una dona. De fet, en els pressupostos mires i no n'hi ha un avanç en partides concretes que siguin de tema d'esta temàtica. Ara, sí que és veritat que hi ha un respecte general, una institucionalitat major que en els municipis, que potser n'hi ha més tensió per la propietat del debat.
I jo li dic per el fet de que sempre ens passa un poc el mateix. Més que aquest paternalisme del que parla Maria, jo com a dona l'he patit, És a dir, en un món on principalment han capitanejat els homes, ja no, però el paternalisme és una cosa que jo no sé, no sé si és que necessiten que ens porten de la mà. Hem de dir, diputat, que al principi de vostès començar la legislatura ens hem trobat que parlaven de diputació i parlaven més voltes de vostè que de Maria.
Home, jo
ell
entenc,
és el portaveu.
Entenc que és una qüestió de que sóc el portaveu, no perquè... Bueno, no.
Sí, sí, però intervencions, és a dir, han pogut sentir una intervenció de Maria i després posar-lo vostè en la nota de premsa, eh?
Jo no sóc consciente, crec que això no ha passat, vull dir, nosaltres compartim la feina absolutament, som un equip, mos partim les intervencions.
Sí, no que vostès, no. No que vostès entre vostès no se consideren per iguals, sinó que no les hagin tratat per igual, és a dir, que a l'hora d'anar a preguntar o a l'hora de cercionar-se si alguna notícia era certa o no, li preguntaven a David Guardiola.
A lo millor és perquè David ve del món del periodisme i per una qüestió de confiança dels periodistes igual preferixen, no sé, posar-lo a d'ell o preguntar-li a d'ell.
Però sí, anem no a veure, sé. Jo en el meu cas sé que David Guardiola m'esquivarà moltíssim més perquè ell sap de lo que va. És dir...
Això t'anava a dir, vull dir, en el teu cas, per exemple, segur que acudisses més voltes a perquè, Maria...
A l'hora de fer-me un quiebro, i ja no parli de veus, però a l'hora de fer-me un quiebro, bueno, pues el Partit Socialista del País Valencià trasllada a Amazon que no arribaran a acords mentre continue sent hostatge de Vox. Rebeca Torró manté que els socialistes no poden seure amb Vox després de la reunió amb el president de la Generalitat per a tractar l'agenda valenciana. És a dir, s'han fet la foto.
Efectivament, veus, Compromís ha acertat no anant per fer-se una foto que era, evidentment, només una foto per blanquejar a Amazon.
No sé, no, és que mos hem tragat el temps, no puc decir les històries, però tinc un munt de preguntes, espero que vinguin més voltes, eh?
Quan mos convides.
Mos invites.
David Guardiola, regidor d'Almassora i diputat provincial, i Maria Fajardo, regidora de Vila-real i diputada provincial. Moltes gràcies per haver vingut els dos.
Gràcies per convidar-nos.
Mirarás siempre hacia atrás, arrepentido. sabes que eres un poquito insoportable.
A la 92.2 FM.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-20-41. Borriol, Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
A Imprenta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorenç.es o troba'ls al carrer Àngel 7 de Vila-real.
Com ja és tradició, els pensionistes que teniu la pensió domiciliada en Caixa Rural Vila-real podeu recollir el vostre lot nadalenc els dies 28, 29 i 30 de novembre i 1, 4 i 5 de desembre, de 10 del matí a 7 de la vesprada, junt al restaurant El Casino. Caixa Rural Vila-real, la caixa del nostre poble.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Vila-real.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética. Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío 12 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Última hora. Marzá en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal, con Dasbelt Auto Volkswagen y Skoda, y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marzá de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Te llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver. Jamás que no sabes qué hora es, las 7 y 27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre.
Y amigo, visitamos de manos unidas, en concreto está Elisa Parra, que ella es la responsable local. Molt bon dia, Elisa.
Bon dia a tots.
Algo que volíem saber és com va el rastrillo, perquè sabem que el tenen obert i el tindran fins a quan?
Pues fins demà, dia 30, uh-huh. Últim dia del mes, i això.
Com anava enguany?
Enguany ara molt bé.
Sí, molt bé. Que alegria.
Molta alegria, en serio.
Han venut productes, regals, és dir, la gent ja té l'acostum o ha anat gent nova?
Ha vingut gent nova també, perquè a més estem en un bon lloc, que és un lloc de pas obligat, diguem, i la gent pues entra.
Se pot dir que la recaudació serà pareguda a la de l'any passat?
No ho he mirat bé, però sí, pareguda, o és possible que siga algo més. Sí, sí, sí.
Jo crec que el que se fa és conscienciar la gent i cada vegada fer-la més conscient de que el que tenim tenim que repartir-lo i sobretot a les persones que, bueno, que tenen menys i que els agradarien.
Sí, perquè tota la gent que entra algo compra, o sea, que aquí sigui per col·laborar i sí, estem contents, la gent és molt solidària.
Pues igual de contents volen estar en la gent que acudisca el dissabte a l'obra de teatre, no?
Sí.
La mateixa resposta que he tingut del rastrillo, pues, l'obra de teatre del dissabte, on se farà i de què serà l'obra?
L'obra se farà així en l'auditori, músic Rafael Beltrán Moner, uh-huh. I a les 7 de la vesprada. I aquesta obra és una obra clàssica, una obra del barroc, que va escriure don Pedro Calderón de la Barca, i el títol és El gran teatro del mundo. És una obra a manera d'acte sacramental del segle XVII, i pues, la veritat és que és una obra que s'ha de veure igual per majors que per jovens, perquè en el col·legi pues, també estudien els dramaturgos com Calderón de la Barca, i entonces pensem que deuen de vindre perquè els agradarà molt, no els deixarà indiferents.
Parlàvem de que tindrà alguna sorpresa, alguna adaptació.
Sí, és una obra completament renovada, i el grup de teatre Entre Bastidors Esta companyia l'ha representada en diverses ocasions, des dels seus inicis en 1994. I en este cas, pues, és una versió totalment renovada. Entonces, pues, és per això que hem volgut contar amb la col·laboració de Carmel. Carmel és un grup de música catòlica contemporània i ells van iniciar la seva trajectòria en 1987 i des dels seus inicis, pues, han participat en nombrosos encontres, celebracions, oracions, projectes musicals, i la veritat jo crec que ahir han fet una versió, sí, totalment renovada, però espectacular, molt bonica.
El Gran Teatre del Món és una alegoria en la que se superposen dos planos temàtics, el de la història de l'home i el de la creació, i els dos aspectes de drama. Déu és l'autor del món que disposa la vida i és a la mateixa vegada el director d'escena que disposa la representació, és a dir, jo no m'ho pediria.
No, perquè ara el que tu acabes de dir és aixina. El Gran Teatre del Món, pues, descriu com una escenificació, imagina el món com si fos un gran teatre. Ell pensa que només a través de la mort, pues, arriba a la verdadera vida. I cada personatge, pues, en esta comèdia té un gran paper, que al final, pues, segons el ja obrat, bé o mal, pues, recibís un premi o un castig.
Sí, sí, sí.
I això, pues, també és per a fer-nos reflexionar a cadascú de nosaltres, preguntant-nos, pues, quin personatge representem nosaltres en el Gran Teatre del Món.
És que és una comèdia, en
sí,
realitat.
És una comèdia.
És algo que te fa reflexionar des d'un punt de vista menos dramàtic.
Sí,
eh?
Sí,
sí. I al final dius, pues, és que és així, és com ens portem. És a dir,
a veure, quin personatge representem nosaltres?
I t'identifiques. Quant durarà? Quant de rato dura?
Jo crec que és al voltant d'hora i mitja, poc més o menys.
I l'hora en la que es començarà?
A les 7 de la vesprada.
Sí, si anem a l'hora de sopar.
Sí, sí. Sí.
En cas se pot comprar l'entrada, hi haurà entrades a la venda el mateix dissabte.
Sí. Nosaltres, fins demà que tindrem el Rastrillo obert, allí ne tenim d'entrades. Després en els cartells també n'hi ha algun telèfon. I allí, en la taquilla, una hora antes, pues, també, i en la papeleria Carmen, també ne tenen.
O sigui, el preu de l'entrada?
Pues és una donació de 10 euros.
Pues està molt bé.
Sí, perquè a més ja t'he dit que és una obra de nivell i...
I la gent que va fer-lo és gent...
Sí, el grup Entre Bastidors, claro. La direcció és de Virgínia Lloret i són molt coneguts, la família Lloret, i en fi, són molt bons actors.
I ho fan perquè ells també volen col·laborar en claro. Manos Unides.
Claro, sí.
Així que ja saben, dissabte que no tenien plan, pues a les 7 ja en tenen. Un bon plan. És una obra per a reflexionar en ese toc d'humor que fa que la vida siga lo que és, un regal.
Claro, claro.
La I vida que disfrutem.
Sí, sí,
I
sí,
hi ha
sí.
Qui fa bonus d'ixe regal i hi ha que no en fa tant, no, Elisa?
Així, efectivament, i allí se porà, a veure...
Quin personatge representem? I si no encara no heu anat al Rastrillo, si encara teniu temps, perquè està demà, a quina hora?
Pues hasta les 8 de la vespre.
Tindrem temps d'anar a comprar una coseta i agarrar-nos les entrades.
També, allí les tenim, sí.
Pues, Elisa, no sé si queda algo més per dir.
Mira, Susana, jo voldria donar-te les gràcies.
Ai.
A tu. Jo, a veure, quan vaig vindre per a parlar del sopar de la fam, tu me recordes, és que no se m'oblida, no sé per què, me vas dir, jo me pareix que enguany inclús tindreu més,
sí.
Més gent, la gent col·laborarà més, està molt solidària. I així va ser. O sigui, va ser una cosa espectacular i estem molt contents.
I el Rastrillo també ho té que ser,
sí.
I l'obra de teatre també sí. Ho té que ser. Al final tenim que tindre les mans unides. És que no tenim una altra.
Sí.
I l'obra de teatre vos posarà de manifest que és aixina.
Sí. Hi ha que unir les mans i entre tots pues, frenar tota aquesta desigualtat.
Hombre, n'hi ha que equilibrar la balança. I allí està Manos Unides per a poder fer-lo. És dir, Manos Unides és l'instrument al que tenim que anar i col·laborar per aquesta balança.
Sí, perquè Mans Unides té una transparència completa.
Claro.
Saps? Els diners apleguen. Fora d'Espanya no té delegacions ni res, o sigui que els projectes pues, venen directes d'on fan falta. I és que té auditories, en fi, que la gent pot estar segura de que els seus diners no se perden per el camí.
Jo crec que el fet que la gent es comença a col·laborar més en Manos Unides és perquè realment veu aquest exercici de transparència que se fa. Perquè molta gent durant aquest temps ha dubtat de què passaven els donatius o què, perquè al final tu si vols que arribi. El que passa és que hi ha una miqueta de recelet.
Claro, passen tantes coses que sempre, saps?
Pues Manos Unides té el seu portal de transparència on explica exactament on va cada cèntim.
Sí, sí, sí. Jo no estaria en Mans Unides, si no fos així.
Ho tinc clar. Sí. Elisa, hasta demà, temps d'anar al Rastrillo, comprar les entrades com bé he dit i comprar-hi aquest detallet o aquest regalet de Nadal que se té que fer o de l'Amigo Invisible.
També.
Que ara és un bon moment per lo de l'Amigo Invisible.
Sí, sí, sí. Sí.
Pues Elisa Parra, responsable local de Manos Unides. Gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres, gràcies a tots. Gràcies.
Ya vi, Matrix está cambiando por la confesión brutal de tu relato. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no, ya terminé, no te echaré. Verano muerto, veré a las chicas pasar. Será como aquella canción de los años 80. Seré como el tipo que algún día fui. Será como aquella canción de los años 80. Seré
En Boncata Gastrobar ya puedes reservar las cenas y comidas de empresa. Y cómo no, esos días entrañables de la Navidad para pasarlos en familia. Boncata, Avenida Mediterránea número 8. Reservas al 964-83-83-02.
¿Conoces Can-Am? Can-Am no es solo un espacio de moda, es mucho más que eso. Can-Am es confianza, calidad y asesoramiento. Son 20 años junto a ti, compartiendo tu día a día. Ven, descubre otra nueva temporada, desde la talla XS a la XXL, tanto para hombre como para mujer. Déjate sorprender. www.can-am.shop.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial, desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes, capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Varilux Especialista.
estas Navidades haz tus compras en Carnicería Juan Bou. Encontrarás de todo, desde el suculento cordero, pavo a pollos caseros, pasta para hacer pelotas, fiambres selectos, longanizas caseras y todo sin olvidarnos de las tradicionales pelotas con o sin sangre. Encarga ya tus compras de Navidad en el 964-520271 y te lo llevan a casa. O si lo prefieres, pasa por la Carnicería Juan Bou en la calle Piedad 52 de Villarreal. ¡Felices fiestas!
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12 55 Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in.
Les pensions contributives pujaran un 3,8% el 2024 per a compensar la inflació i el Ministeri d'Inclusió estima que les prestacions mínimes creixeran molt per damunt de la mitjana de l'IPC interanual i seran vora un 6,8%. D'acord amb la fórmula de revalorització vigent actualment, la dada d'inflació de novembre, avançada aquest dimecres i que se situa en el 3,2%, és l'última referència necessària per a poder fer el càlcul i anticipar en quina quantitat pujaran aquestes prestacions socials. En concret, es pren com a base en la mitjana de les 12 taxes interactuals de l'índex del preu al consum anterior al darrer mes de l'any. Per tant, en desembre del 2022 a novembre de l'exercici present. I aquesta pujada obtinguda a partir de l'IPC de novembre serà també la que defensa aquest dijous el Ministeri de Treball en la taula del diàleg social per a negociar el salari mínim interprofessional del 2024. La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va assegurar la setmana passada que el salari mínim interprofessional ha de mantindre el poder adquisitiu i pujar en línia amb la taxa mitjana de l'IPC entre desembre del 2022 i novembre d'enguany. L'estimació que va fer aleshores oscil·lava entre el 3,7% i el 3,8%. Investiga una cuidadora de l'escoleta per presumptament haver agredit a un bebè a Elx. Una veïna ha denunciat que l'havia vista pegar-li una galtada i la dona directora del centre està en llibertat vigilada. Según s'ha pogut saber, els fets van passar ahir, però ocorregueren els fets que vam conèixer ahir, van ocorrer el passat 25 d'octubre. Aleshores, una veïna, farta d'escoltar plors incessants durant dues hores, va traure el cap per la finestra i va veure un menut de 18 mesos que estava en terra plorant i sense poder alçar-se. I a més, com una de les treballadores de la guarderia li donava una galtada a una altra menor de 3 anys. Tot això ho va agafar amb el telèfon mòbil i després va interposar la denúncia. El 30 d'octubre la policia va registrar el centre i va detindre la investigada, que és la directora de l'escoleta. S'ha dies més tard de telefonaren les famílies de les dues criatures implicades en aquest cas d'abusos. En assabentar-se dels fets, anaren a comissaria i van interposar les denúncies que, juntament a la veïna, fan un total de 3 denúncies. I l'Ajuntament de Vila-real ha firmat un acord històric per a l'adquisició de la nova casa-museu del pintor i escultor Vicent Llorenç Poy, fill predilecte de la ciutat que va formar part del patrimoni municipal junt als valiosos fons artístics que atesora. L'alcalde José Benlloc ha rubricat esta mateixa setmana amb els hereus de l'artista Antonio Carlos i José Vicent Llorenç Lara. La compra de la propietat, que hasta el moment estava cedida al consistori a través d'un lloguer en opció a compra, prop de 2 milions d'euros, una quantitat subvencionada per la Generalitat Valenciana. La localitat d'Almassora comet obres per evitar inundacions en habitatges. L'Ajuntament està actuant al carrer Pont de Salva, on s'està executant una modificació de la vorera i el carril bici s'està formant una cuneta de drenatge en la zona verda d'aquest vial. Hi ha obres de xicotetes magnitud que ajuden i molt a resoldre els problemes del nostre veïnat i la nostra obligació és donar-los resposta, ha indicat l'alcaldessa Maria Tormo. You can take me anywhere. També Almassora recolza l'adopció d'animals en una fira. La cita tindrà lloc aquest dissabte al Parc de Manuel Pessudo amb un programa d'activitats en el qual s'incloïs una desfilada canina, música i també tallers infantils. El regidor de Mig Ambient, Juan Luis Marín, ha remarcat la importància del respecte i cura dels animals, al mateix temps que ha recordat que la millor opció per a tindre una mascota passa per l'adopció. I el portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló, Ignasi García, ha criticat durament que el Partit Popular hagi gavetat la declaració institucional presentada pels valencianistes en la que demanaven que l'Ajuntament exigira a la Generalitat l'interès zero en els préstecs de l'Institut Valencià de Finances a les entitats socials del tercer sector. La formació valencianista ha mantingut una reunió amb l'equip directiu d'Afanías per a plantejar l'esmena de la llei d'acompanyament dels pressupostos d'Amazon que busca garantir aquest interès zero i comunicar-los també. La negativa dels populars a donar suport a aquesta declaració institucional a l'Ajuntament de Castelló. Escoltem al portaveu de Compromís, Ignasi García.
El Partit Popular ha vetat una declaració institucional de Compromís on demanàvem que els crèdits que dona l'Institut Valencià de Finances a les organitzacions del tercer sector, com puguen ser Afanies, foren al 0% d'interès, ja que fent una labor social. El fet de que el PP hagi mantingut un discurs en campanya electoral i ara estigui vetant declaracions com aquestes i estigui actuant en contrari, sols demostra que tenen un doble discurs i una cosa és el que diuen quan volen aconseguir el govern i l'altra cosa és el que fan quan governen, que no és altra cosa que retallar els drets socials de les persones.
I el Congrés s'ha engalanat este matí i ha celebrat la solemne obertura de l'Escorx en aquesta legislatura. L'acte ha donat pas a les jornades de portes obertes dels parlaments per a la celebració del 45 aniversari de la Constitució. Felip VI presidís l'acte junt amb la reina Letícia i la princesa Eleonor, que reuneixen diputats, senadors i el nou govern de coalició presidit per Pedro Sánchez. Durant l'esdeveniment, que ha començat a les 11 del matí, el rei declara oberta la legislatura davant dels diputats i els senadors en el ple de la Cambra Baixa. L'acte finalitza amb una desfilada militar a la carrera de Sant Jerónimo. Els ministres del nou executiu ocuparan els seus seients en l'hemicicle, algun d'ells per primera vegada, com el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica Ángel Víctor Torres, el de Cultura Ernest Urtasun, la ministra de Sanitat Mònica García, el ministre d'Indústria i Turisme Jordi Hereu i la ministra d'Igualtat Ana Redondo, la d'Inclusió, Seguretat Social i Migració, el Massain o la d'Infància i Joventut, Sira Rego. Els 5 diputats de Podem han confirmat la seva assistència a l'acte juntament al grup parlamentari de Sumar. En canvi, no ha acudit els diputats i diputades d'Esquerra Republicana de Catalunya, Junts, EH Bildu i el BNG per no reconèixer la legitimitat de la corona i de la família reial, mentre que el PNB ha anunciat que assistirà a la sessió però no a la desfilada militar. We at a party we don't wanna be at. Turn it up, but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a mic back. With all these people all around, I'm crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy, cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Conoces Can-Am? Can-Am no es solo un espacio de moda, es mucho más que eso. Can-Am es confianza, calidad y asesoramiento. 20 años junto a ti, compartiendo tu día a día. Ven a descubrir otra nueva temporada para hombre y mujer, desde la talla XS a la XXL. No dudes más y déjate sorprender.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654, y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Anem a passar el matí una miqueta més amable, vai? Pues anem a escoltar una cançoneta que ens han demanat. És d'Aitana i es titula Los Ángeles.
Mientras no sabían, yo te besaba escondidas. Eso nadie te lo hacía. Me buscabas, me comías, pero fue culpa de Adán. Cuando Eva se perdía y otra manzana mordía, nuestros labios se miran y estas ganas no se van. Yo quiero otra noche.
esas que contigo fueron mágicas, de esas que hay un video sin publicar, porque esa relación fue tan física, porque tú y yo siempre fuimos química. No importa que sea escondida, se vive solo una vida, porque aunque no estemos juntos, la gente ya lo sabía. Silencio en la biblioteca, los ángeles también pecan, me miras y no hay que decir más. Que cuando se encuentra esa persona, que cuando te toca te obsesiona. Que estas ganas no se van.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Maderarbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida. Puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Maderarbo. Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Sabes qué? Studytecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Studytecles.
¿Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Villarreal.
Última hora. Marzá en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal. Con Dasbelt Auto, Volkswagen y Skoda y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda. Con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marzá de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
I comencem un dimecres més parlant de salut per dins i per fora i de bellesa, els que se'ns refleja per fora. Tinc així a la directora de la clínica del doctor Rojo. Molt bon dia, Alicia Santos.
Bon dia.
I també a la tortuliana Eugenia Climent. Bon dia.
Tortuliana.
Tortulàndia.
De Tortulàndia.
Tortulàndia.
És de Tortulàndia.
Tertuliana meravellosa, perquè, a més, Eugenia, avui tenim que estar molt atentes,
vale.
Perquè en la clínica del doctor Rojo han estat aquest cap de setmana en una convenció, en un congrés a Madrid, i volem que ens trasllade tot el que han après.
Muy bien.
Sí, de todas formas, Eugenia, pobrecita, está siempre muy atenta porque no la dejamos hablar.
Yo estoy ansiosa por saber qué es lo que nos va a transmitir, nos va a trasladar.
Vale, pues la verdad es que ha sido es un congreso muy particular en el que hemos estado. En realidad era un curso, ¿vale?, de una subsección de un congreso. Hace unos años, en Valencia, se formó un grupo de médicos bajo la denominación de Otto Warburg, ¿vale?, que fue, bueno, un premio Nobel, el descubridor del efecto Warburg, bueno, un señor muy interesante, un científico muy interesante. Entonces, en Valencia se creó un grupo de médicos, con su grupito de WhatsApp y estas cosas, que sí que encontraban que cuando iban a los congresos había mucha paja. Mucha paja. Entonces dices, voy a un congreso, estoy viernes y sábado, a veces hasta jueves, viernes y sábado. Yeah. Para tres ponencias que me han interesado, he perdido mi fin de semana, que está claro que siempre aprendes algo, pero invertir tanto tiempo, dinero, y no sacar rentabilidad y no poder aplicar muchas veces esos conocimientos en los pacientes, que es lo que al fin y al cabo nos interesa, pues era un poquito. Entonces decidieron organizar ellos mismos sus propios congresos sin depender de laboratorios, ¿vale? No hay laboratorios financiando, porque claro, tú vas a los congresos y las ponencias son de media hora.
No hay patrocinadores, vamos.
Nada, ni uno. Entonces, claro, en todos los congresos, aparte de tus ponencias de media hora, que de los ponentes, que todos los laboratorios que patrocinan tienen su espacio de 10 minutos de darte una semiconferencia, pero bueno, al final lo que quieren es vender sus productos.
Claro.
Entonces, Otto Warburg se creó con esa finalidad. Pues bueno, pues vamos a hacer un congreso en el que no vamos a tener patrocinadores. O sea, vamos entre todos a decidir qué queremos aprender, de qué queremos hablar. Bueno, pues ese grupo, al final, con los años, se ha extendido no solo por toda España, sino que viene mucha gente de Sudamérica. Entonces, lo que empezó siendo un grupo de amiguetes que se reunían en el Colegio de Médicos una vez al año y eso, y cada uno aportaba, ha acabado siendo unos congresos fantásticos con ponentes internacionales y nacionales de mucha relevancia. Ahora mismo, por ejemplo, es el próximo que tenemos en febrero. Uno de los ponentes es el profesor Cacabelos, que ahora se ha puesto muy de moda porque fue uno de los primeros genetistas en España. Entonces, sus estudios sobre el Alzheimer ya ha demostrado que cuando el Alzheimer se manifiesta ya lleva un recorrido de muchos años. O sea, que ese Alzheimer que se nos manifiesta con 60, 70 años, esa persona a los 30 años ya empieza, que es lo que siempre comentamos, las enfermedades no infecciosas. O sea, claro, tú coges un virus, oye, y es el virus lo que te enfermas inmediatamente o al cabo de... Pero lo que son las enfermedades crónicas, siempre lo decimos.
Degenerativas, ¿no?
Las degenerativas, pero incluso las enfermedades crónicas, lo que siempre decimos, las enfermedades que asociamos mal, asociadas a la edad, porque no tienes por qué envejecer enfermo, pues esas son un proceso que se va gestando en el organismo durante meses, años, y que al final se manifiestan de esa forma. Sí. Son esos desequilibrios que hablamos, que para eso tenemos la epigenética, ¿vale? Sí. Los genes de momento no los podemos modificar, pero sí que podemos trabajar en que se manifiesten o no. Pues vale, dicho esto, bueno, ya se explica un poquito, ¿no?, lo que es ese Otto Warburg. Pues esta vez estábamos centrados en todo el tema de, dentro de la medicina regenerativa, porque casi todos son médicos de medicina regenerativa, en todo el tema de proteómica, y ahora os explicamos lo que es, porque es un poco así, en proteómica, en células madres, en factores estromales, exosomas. Ese ha sido esta vez el núcleo central. Súper chulo. A ver. Mira, os voy a contar también antes por qué me ha resultado tan interesante. Porque nosotros sabéis que eso que siempre nos interesa mucho la epigenética, y cuando hablamos de epigenética os decimos, son todos esos factores que hacen que se expresen, que no solo son factores internos, sino también interviene nuestros hábitos, el entorno en el que vivimos, si hay contaminación, si no hay contaminación, clima, dieta, ¿vale? Bueno, pues hace un par de meses nos contactó un laboratorio para presentarnos un estudio epigenético. Y yo dije, ¡buah, genial! ¿Qué? Claro, los estudios genéticos nos dicen qué propensión tenemos a, pero si tenemos un estudio epigenético, o sea, pues súper bien, vamos a saber qué es lo que está afectando a que se manifieste o se modifique en cierta... Estupendo. Y cuando me lo presentan, pues fantástico, o sea, digo, vamos a ver, o sea... muy bonitos los resultados, muy bonitos ahí todo, ¿no? El paciente tiene que comer alcachofas y berenjenas. Digo, ah, muy bien. ¿Y esto de dónde sale? Digo, está muy bien para dárselo al paciente y decirle, mire usted, al final, a usted lo que le interesa es que ha de comer alcachofas, berenjenas y no tiene que tomar yogur.
Por ejemplo.
Pero tendremos que saber, no, los algoritmos, claro, porque al hacer la historia, empezamos. O sea, no te pedían analítica de saliva ni analítica de sangre, se los sacaban de la manga. La semana pasada me contactan de un hospital de Barcelona importante, están haciendo un estudio y han creado un estudio epigenético. Y yo digo, buah, pues esta vez esto no será humo, ¿vale? Un estudio en uno de los hospitales fuertes en investigación en España. Súper contenta. Me dicen, bueno, pues te mandamos y hacemos un webinar y así te presentamos el producto. Y yo, fantástico. Me mandan primero pues el formato que se envía al paciente, los resultados y tal. Este estaba un poquito mejor, ¿vale? Porque era como muy técnico, ¿no? O sea, el paciente tiene mal las vías de las aldosas y las pentosas. Digo, fantástico, vamos hilando ya más fino. Pero me quedo en lo mismo. Yo digo, bueno, esto será lo que se le da al paciente. Digo, pero no... Digo, aún así, nosotros siempre reclamamos cuando hacemos un estudio genético o una analítica, queremos saber los resultados. O sea, claro. Tú vas a hacerte una analítica y vamos a ver, a ti te dan la analítica y tú la lees y dices, pues no entiendo nada. Pero para eso vas al médico, claro, que es el que te la interpreta y el que te dice, mira, por culpa de... que tienes mal la PCR reactiva, pues tienes una infección. Por, todas esas cosas que la gente de a pie no tiene por qué saberlas. Pues no, tampoco. Entonces me cuentan, una doctora muy encantadora, que es la, me empieza a hablar de epigenética. Yo la dejo, digo, que a ver, que me, siempre aprendes algo. Pero claro, y al final, digo, vale, digo, entonces ahora mi pregunta es, ¿todos esos resultados? Y digo, es que en el informe no están reflejados. ¿Qué vías metabólicas habéis estudiado para lo mismo? O sea, mucho hospital de San Pablo, de Barcelona, hay mucho estudio. Porque claro, es lo que le decía yo, digo, bueno, entonces si el paciente no, porque con, claro, esos datos son unos... tú piensas que son algoritmos que se ha creado, digo, ya, pero aparte de los algoritmos, estaréis estudiando algo metabólico en concreto, algún para llegar a esa... No, claro, pero eso, tú piensas que los algoritmos seleccionan según estilo de vida, o sea, digo, que yo ahora te digo, me hacéis el estudio que en saliva, pero yo te digo que vivo en el al lado de una central nuclear, en una que trabajo en la zona más contaminada de Madrid, que como todos los días panceta y precocinados. Entonces, el resultado del estudio no va a tener nada que ver con realmente, con mi realidad. No me vale.
Claro.
No me vale. Y claro, y la gente de verdad se lo cree y se lo venden. Yo lo que me sorprende es que se lo venden también a compañeros, a profesionales. Pero como no tienen ni idea...
Sí, es lo más sorprendente.
Claro, claro. Dicho lo cual, llegó a Madrid al congreso. Yo me esperaba que fuera un congreso en el que realmente aplicación práctica nuestra en la clínica tendríamos poca, porque para hacer medicina regenerativa se tienen unos requisitos. De hecho, en España está prohibidas las células madre. ¿Vale? Cuando dicen, no, células madre, pues bueno, pues a saber. Entonces, pero bueno, pero aún así siempre, o sea, el saber no ocupa el hogar y el saber qué se está haciendo en otros sitios, pues es muy importante. Y bueno, y me encuentro con que lo primero, vamos a hablar, o sea, estaba el módulo principal, el primero era la mitocondria. Y yo ya, ¡buah! Esto me interesa. Siempre hablamos de la mitocondria, ¿eh? Siempre decimos es la central nuclear, la que nos provee la energía, la que si tenemos, la que también si nos pasamos de rosca y no hacemos las cosas bien, genera exceso de radicales libres que el cuerpo no puede combatir. Bueno, pues tema central la mitocondria y un estudio de, bueno, de un laboratorio, además no al alcance de los bolsillos, porque esa es otra cosa, en el que tenemos un marcador que es, bueno, es el NADP, que nos da información sobre la mitocondria. Y bueno, con toda la explicación del por qué sí, del por qué no, ¿vale? Una cosita básica, sencilla, pero para empezar, alguien que tampoco puede hacer una gran inversión, pero que sospechamos que puede tener algún problema en esa forma de gestionar la energía, porque lo que comentábamos, la fibromialgia, por ejemplo, cada vez hay más evidencia de que es una mitocondriopatía. Y aparte, lo curioso de las mitocondrias es que, bueno, son una parte de la célula que, bueno, cuando estudias en bachiller o, bueno, incluso antes de bachiller, ¿no? Y te dibujas la célula y te pones la mitocondria con esas crestitas tan bueno, y dibujas una bien grande. Bueno, cada célula tiene miles de mitocondrias. Y la mitocondria, en realidad, lo que es una bacteria que en los orígenes de la formación, nosotros antiguamente, bueno, ancestralmente, ¿vale?
Sí.
Nuestras células eran anaeróbicas, o sea, obteníamos la energía sin oxígeno, hacíamos la combustión celular como lo que hablamos de las bacterias que tenemos en el intestino. Y en un momento dado se nos cuela una bacteria y ya se queda dentro de... Entonces, ¿qué pasa? Pues que esa mitocondria tiene un ADN distinto al ADN de las demás células. O sea, tú tienes en el núcleo de las células tu ADN, mitad de tu padre, mitad de tu madre, pero en las mitocondrias tenemos solo ADN y ARN de la madre. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, porque el espermatozoide es la célula más pequeña de todo el cuerpo. Entonces, claro, tiene mucho trabajo entre comillas, de llegar a alcanzar el óvulo como los hombres, ¿no? O sea, eso de tenerse, ya se está riendo, es que les estaba viendo la cara a Eugenia y ya se estaba riendo lo de tiene mucho trabajo. Pues sí, el trabajo de ascender
claro.
desde el útero hasta la trompa de Falopio es mucho trabajo. Entonces, claro, tiene que optimizarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues perdiendo la cola cuando ya entramos para facilitar las cosas. Y entonces ahí es donde pierden ellos sus mitocondrias. Por lo tanto, nos fertilizan, tenemos, pero el ADN mitocondrial se queda el de la madre, para lo bueno y para lo malo. Uh-huh. Por eso muchas veces sí que ves patrones familiares de eso, de alteraciones mitocondriales, de enfermedades, de eso de ¿y por qué hay más fibromialgia? Prácticamente no hay fibromialgia en hombres. Pues porque la mitocondria. Luego yo, hay una pregunta que me hacía el otro día a mí misma, y bueno, la formulé en alto, y me dice José Luis, pues yo qué sé. Y es claro, digo, si el ARN y el ADN mitocondrial es de línea materna, digo, entonces, ancestralmente, digo, tenemos todos, todas las, compartimos todos un ADN original, claro. Yo digo, ¿seremos todas Evas? Bueno, esto es divagar. Conclusiones. Ya sabemos, en la primera parte del congreso, ya tenemos claras muchas cosas para poder ayudar a la mitocondria, muchos factores que nos van a ayudar a tener esas mitocondrias en condiciones. Ya sabíamos de todo lo que son siempre hablamos de las enzimas, ¿vale? De los cofactores, de esos micronutrientes, esos oligoelementos, o sea, elementos que necesitamos en muy pequeña cantidad, pero que influyen muchísimo, selenio, zinc, de lo que hablamos siempre. Fantástico, encantados. Y llega la siguiente parte. Vamos ya a hablar de proteómica. La proteómica es una rama de la genética metabólica, por decirlo de alguna forma, en la que, recordad que siempre decimos, los genes son instrucciones para que el organismo, sobre todo, fabrique proteínas, para más cosas, pero sobre todo, o sea, fundamentalmente, esas son las instrucciones, ¿no? Tenemos, siempre pensamos en el ADN, pero el ARN realmente es el mensajero, el ARN M pequeñita, el ARN mensaje, es el mensajero que va a hacer la transcripción, o sea, que va a transcribir esa información del gen para que el organismo, o sea, de alguna forma, el ADN son las instrucciones y el ARN es el portador, el ejecutor que va a hacer esas transcripciones.
El cartero, vamos.
El cartero, muy bien. El cartero, además, vigilante. El
o cartera.
Sí, sí. Sí, cartero o cartere. Bueno, pues la proteómica. Pues la proteómica es la parte de la genética que estudia eso, esos metabolitos, que de esas proteínas que se van formando, ¿de qué forma? O sea, ¿qué rutas metabólicas, qué líneas? Oye, pues de repente nos encontramos con un laboratorio español, aunque trabaja más para el extranjero que para España, pero es español. De español de momento, porque está en el País Vasco, ya este paso, a saber. Pero de momento es español. Que hace unos estudios de proteómica, pero espectaculares, y además, como esto es el grupo este de amigos, que no, ¿vale? Este señor nos explica su laboratorio y todo, pero no patrocina nada. Y además viene una doctora también de la zona también norte de España, con casos prácticos de pacientes suyos en los que ha aplicado estos estudios y los resultados que ha obtenido. Bueno, pues una pasada, o sea, nos quedamos encantados, porque aquí sí, que claro, esa proteómica es muy epigenética.
Ya. Yeah.
Es muy transcripción de ADN a ARN. Entonces, sí, por fin nos decían qué rutas estábamos utilizando, o sea, no se estudian todas las rutas, porque sería un estudio mucho más complejo, pero sí que a ti te dan el resultado y tú sabes exactamente en qué momento de la reacción química estamos hablando. Porque claro, que a ti te digan que metabolizas mal las grasas, ¿en qué punto las metabolizo mal?
¿Qué tengo que corregir?
Claro, ¿qué tengo que corregir? ¿Una enzima? ¿Tengo que corregir un aporte de una sustancia en, al principio del, de la reacción, al final, claro, no es un poco vago. Pero aquí sí, aquí nos hablaban exactamente de cada punto, con lo cual...
Es decir, aquí has dado en el punto exacto, sí, de lo que vienes, sí, intentando...
encontrar.
Claro.
Encontrar para ayudar más a nuestros pacientes, ayudar más. Total, que nosotros nos hemos hecho, aprovechamos estando allí, lo típico, ¿no? Ahora, pues como para que veáis y tal cómo funciona, pues no te ofrecen a mitad de precio. Pues muy bien. Pues oye, José Luis y yo... prestamos nuestro brazo, bueno, yo presté los dos brazos y las dos muñecas hasta que consiguieron sacarme sangre, me traje unos cuantos hematomas de regalo y os contaré dentro de un mes, porque tardan unos 20 días en tener los resultados, dentro de un mes os contaré a ver qué el resultado y a ver eso, cómo podemos, pero vamos, que viendo la primera ponencia y la segunda de la doctora que presentó sus casos, yo creo que sí, que eso es lo que estábamos esperando. Y bueno, ya luego hubo más células madre, pero ya es demasiado para un día.
Intentar concentrarlo todo.
Sí, pero
todo.
Esto sí que ha sido una buena noticia.
Para mí, buenísima.
El que haya ya un laboratorio que ofrezca,
sí,
de dónde viene, en qué momento...
Claro.
¿En qué momento tú no puedes comer berenjena, por ejemplo, o tienes, claro, que comer berenjena para que la gente lo entienda?
Y
ahora esperáis los resultados, sí, imagino, ¿no?
Sí.
Para ver claro, si realmente esto es algo en el que se puede...
Claro, a ver cómo podemos, porque sí que es cierto, ahora viene la segunda parte. El laboratorio, en realidad, lo que hace es, por una parte, te da el resultado y por otra parte, te confecciona un tratamiento personalizado... dentro del cual te sacan un poco a nosotros con un tubito de sangre fue suficiente, pero normalmente cuando se hace a los pacientes se les saca entre 3 y 4 porque luego, aparte eso, se hace un tratamiento, células madre no, porque en España no es legal, pero factores estromales, o sea, precursores de, sí que se pueden utilizar. Entonces hacen un tratamiento con tus propias, como igual que hacemos el plasma rico en plaquetas, pues de eso, de factores estromales, mesenquimales, para eso ya no os digo el precio porque ya dije, uff, pero si con solo la analítica, sí que podemos nosotros, como expertos en genéticas que somos, confeccionar un tratamiento, pues muy bien, y si algún paciente tiene alguna enfermedad ya más grave y realmente tiene esa capacidad económica, pues oye, fantástico y adelante. Pero bueno, pero
fíjate, pero lo importante es lo que digo siempre, a ver las islas.
Sí, hombre, lo que ya recibí los resultados, no sé si lo comentamos, el estudio de cáncer de colon.
No, vale. No lo comentamos.
Vale. Vamos a ver, cuando hacemos un estudio genético, siempre lo decimos, o sea, los genes nos van a decir tendencia a... O sea, que yo tenga una mutación no quiere decir que esa mutación vaya a producirse, ¿vale? Que yo tenga tendencia a tener un cáncer de colon no quiere decir que lo vaya a desarrollar, porque para eso está la epigenética. Para eso vamos, si tenemos esa tendencia, pues vamos a hacer una dieta fantástica, no vamos a fumar, vamos a hacer ejercicio, vamos a tomar ciertos suplementos para que nos ayuden a metilar. Bueno, vamos a tomar una serie de medidas. Pero en los cribados de cáncer de colon que nos hace la Seguridad Social a partir de los 50, que te llega la carta a casa y te dice, bueno, tienes que llevar al centro de salud y te darán el kit y todo esto, ahí lo que se busca es sangre en heces. Cuando un tumor ya sangra, suele estar muy avanzado.
Claro.
Entonces, claro, ¿cómo sabemos si hay o no hay un tumor? Bueno, pues una de las cosas que... Claro, cada vez sabemos más, es que los tumores emiten unas sustancias, unos exosomas que contienen ciertas proteínas y todos los tumores, o sea, ahora están de moda los exosomas en estética, ¿no? Me pongo exosomas, bueno, ya otro día lo dedicamos a los exosomas, pero esos exosomas sí que emiten ciertas sustancias. Bueno, pues se estudió, a ver, cada tipo de tumor... Los cuatro o cinco más importantes de colon, ¿vale? Los más habituales. ¿Qué tipo de exosomas emitían? ¿Qué sustancias emitían? Y entonces eso es lo que buscas ese estudio. Tú te haces tu, nada, análisis en heces, ¿eh? O sea, tomas dos muestras distintas, bueno, de distintas partes de la misma deposición. las envías al laboratorio y lo que buscan, con lo cual no quiere decir que yo vaya a estar libre de tener un cáncer de colon ya de por vida, pero yo sé que ahora mismo no tengo ninguna evidencia de que ahí tenga un tumor de los habituales de colon, con lo cual yo dentro de un par de años vuelvo a repetir el estudio, que no es brutalmente caro, es razonable, ¿vale? Pues no sé, cuesta como 2 cenas buenas. O 3, según donde vayas, ¿no? Pero bueno, pero que es una cosa que sí que es accesible. Entonces, te da mucha tranquilidad, sobre todo para estas familias que tienen cánceres de colon hereditarios, entre comillas, y que tienen que someterse a la colonoscopia, y para la gente es muy traumático. Yo, cuando me hicieron la colonoscopia, como te dejan medio torrada, yo reconozco que yo ni me enteré. O sea, pero que la gente lo pasa muy mal.
El que tiene carga genética, por ejemplo, su padre y su madre, fíjate, claro, ellos están sometidos a una...
Claro, y todos cada 2 años o así se tienen que hacer eso, la colonoscopia. Bueno, pues con esto, si alguno de los resultados sale alterado, pues corres. Pero sabes que estás al principio, porque también te buscan sangre en heces, igual que en la Seguridad Social. O sea, sería absurdo que no aprovecharan y hicieran lo típico, pero...
Es decir, el estudio del colon sí que lo tenemos disponible.
Sí. Es disponible, ya os digo.
¿Está disponible?
Sí.
Y el próximo, claro, es que fíjate que yo me he quedado con la primera.
Claro. El año
el
nuevo.
¿ARN mensajero?
Sí.
Que ese es el que me interesa.
Sí.
¿Proteoquenómica?
Proteómica.
Uh-huh. Ese estudio, ¿cuándo lo podremos tener en la clínica?
Pues bueno, yo calculo eso. Si nos han dicho 20 días, supongo que ahora, entre los puentes de ahora, las Navidades. Yo calculo que hasta enero no tendremos los resultados. Una vez tengamos los resultados, a nosotros el tener 2 analíticas distintas nos sirve mucho para ver para ver vías terapéuticas, porque según lo que tengamos cada uno, pues nos haremos, veremos a ver qué tipo de tratamiento. Ya os digo, si se hiciera el completo, normalmente lo que te hacen es que te incluyen con el tratamiento de 6 meses una reanalítica a los 6 meses. Por eso os decía que la evidencia de la doctora esta que expuso varios casos era muy clara, porque tenías la analítica a día 1 y a los 6 meses, y veías cómo efectivamente ese tratamiento también había dado resultado. Pero bueno, pero nosotros vamos a buscar la forma de conseguir esos tratamientos, a ver de qué forma podemos confeccionarlos nosotros. Ya sabéis que, claro, no son tratamientos estandarizados, es medicina personalizada. En este caso, ellos sí que obtienen esos factores, estos exosomas, esos factores estromales de la sangre del paciente. Sin embargo, la última parte del congreso, que era células madre y todo esto, claro, eran compañeros sudamericanos, que allí la legislación sí que les permite utilizar células madre. Ahí hay laboratorios que utilizan células madre de donantes, o sea, como el esperma. O sea, tiene que ser de gente joven, saludable, entre 20, 25, como mucho hasta los 30 años. Y de ahí es donde sacan los factores esos de crecimiento, esas células madres de donante para utilizar en, sobre todo, bueno, vimos un caso de una chica joven joven, si los que nos estáis oyendo sois jóvenes de 40 años, porque si sois de 20 os van a parecer súper viejunos, con que había tenido, le querían poner una prótesis de cadera, o sea, tenía una artrosis, y bueno, claro, ahí veíamos las placas y todo, las resonancias, los tags. Y con células madre había regenerado, o sea, espectacularmente, y vimos cómo se aplicaban. De hecho, vamos a ver, esto pasará como con el plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas en España era tabú. Los que lo utilizaban a escondidas, hasta que en 2012 Rafa Nadal habló abiertamente de que a él le habían solucionado la rodilla con plasma rico en plaquetas, y a partir de ahí ya se empezó un poco a mover la cosa y a legislar y a permitirse para los usos. Pues con las células madres suponemos que pasará lo mismo. Se están utilizando. O sea, cuando el rey emérito viene a España, el doctor Izpizua, que es uno de los primeros en utilizar el plasma rico, le pone células madre. O sea, me chivo. O sea, estoy segura. O a lo mejor se van a Francia y les hacen allí el tratamiento. Miento, pero bueno,
se lo pone el doctor.
Pero eso, como en Sudamérica sí que, y ya os he comentado que al final el Loto Barbour, que era una cosita de un grupito de valencianos hartos de la publicidad, pues al final ya somos internacionales. De hecho, tenemos en el grupo al doctor Óscar Aguilera, que es de la Fundación Jiménez Díaz. Es un estudioso que hace como 5 o 6 años descubrió el poder de la vitamina C, entonces en pacientes oncológicos. Bueno, algo que ya sabíamos desde Linus Pauling, pero él ha sido de los pocos que se ha atrevido a dar la cara, a enfrentarse a laboratorios y hacer un, están haciendo estudios clínicos con la vitamina C para cáncer. Entonces tenemos a Óscar Aguilera, tenemos bueno en Madrid a Domingo Pérez León, ¿no? el profesor Cacabelos que nos dará la ponencia esta en febrero, que es este tan genetista tan famoso que ahora está de moda con el tema de Alzheimer. Bueno, un montón de gente súper grande de la que podemos aprender muchísimo.
Fíjate, qué buen fin de semana. Yo esperaba ansiosa que sí. Trajeras novedades, sí, Alicia. Sí.
Yo es que además Susana es paciente conejillo de indias. Ella se presta a todo.
No, porque sé que no os basta nunca. Yo recuerdo una vez que llegué con una analítica donde me detectaban, no sé si era hipotiroidismo, hipertiroidismo,
sí,
algo así.
Clínico.
Y me dijiste, espera, vete que te hagan esta analítica, sí. Y esta. Y dijiste, ¿ves? No hay ni esto ni lo sí. Otro. Y yo ya tenía...
En muchas veces los hipotiroidismos quedan subclínicos, porque bueno, claro, por una parte tenemos lo que son las hormonas tiroideas, la T3, la T4, uh-huh. Y bueno, y ya en las y la TSH, que es la que manda que se fabrique más, entonces la T4 se convierte en T3, pero muchas veces el problema está en que la T4 se convierte en otra cosa que se llama T3 reversa.
Sí.
Entonces, a veces...
Suena a borde, ¿eh?
Sí, suena mal. Pero es que muchas veces tenemos bien la T3, pero vemos que estamos... Que sin embargo, la T4 está muy alta. Entonces, la TSH, la que está, digamos, en el cerebro, ¿no? Y que dice, fabrica, o sea, glándula tiroidea, fabrica más T4. Pero deja de fabricarla porque tenemos mucha T4, pero hay poca conversión a T3. Entonces puede ser por varias causas, pero una de ellas es porque se esté convirtiendo en T3 reversa. Mm. Pero eso no se pide en las analíticas normales. Y tampoco es que sea una cosa que digas, bueno, es que por pedirme una T3 reversa me voy a arruinar. No. Pues no salgas de cafés esta semana. Prívate de los cafés, por ejemplo, y te pides, bueno, claro, nosotros te solicitamos porque hay que pedir una analítica, se supone que te la tiene que solicitar un profesional. Le solicitamos la T3 reversa y vimos que el problema estaba ahí y vimos cuál era la forma de gestionar para que su tiroides, o sea, para que la orden de la TSH le dijera a la T4, oye, no, sigue fabricando. Que no hay por qué irse hacia la otra ruta.
Parecen terminales.
Sí.
Para que no estuviera tan
reversa. De hecho, lo que os comentaba, aún no me he examinado nos hemos examinado porque José Luis y yo ya sabéis que lo hacemos todo, va la corda, va al poal, del curso ese de analíticas, pero también estamos aprendiendo un montón de cosas.
Sí, el problema es cuando te dan un dictamen que parece que es inamovible y todo tiene su cuestión. Es como lo que has dicho sobre los estudios estos. Es decir, vale, yo entiendo el final, pero dime dónde está el problema, porque yo lo que quiero es abordar el problema.
Pues eso es lo que pasa es que cada vez hay que quitarle nombres porque está metiendo en el saco de las pseudoterapias todo.
Claro.
Cosas que que realmente yo opino que lo son. Pero, y cosas que son científicas, o sea, lo que ya nosotros hemos llamado siempre medicina ortomolecular. De hecho, la Sociedad Española de Medicina Ortomolecular ahora se llama Sociedad Española de Medicina de Precisión. Porque ortomolecular suena así un poco dudoso, pero lo que busca es eso, las moléculas, o sea, ver cuál es el origen. O sea, una enfermedad, no tratar los síntomas, que es lo que solemos hacer.
Claro.
Nos falta, o sea, nos falta hormona tiroidea. Vale, vamos a dar el Eutirox y vamos a dar la hormona tiroidea. No, vamos a ver, ¿por qué nos falta hormona tiroidea? ¿Qué podemos hacer?
Claro, no
que,
tenerlo.
Claro, ¿qué podemos hacer a nivel celular para que tenerla suficiente? Eso es la medicina ortomolecular.
que no hemos quedado en STEMS.
No, ya, mare.
Alicia. Que no hemos quedado en STEMS, Alicia.
Ya,
però
és que m'entusiasmo. Tenim per
avorrir, eh? Tenim de tema perquè la gent se quedaria a l'ELA.
Bueno, pues que nos hagan preguntitas.
Eso
y el próximo día, el próximo día que hable Eugenia.
Es que hemos estado tan atentas oyendo todo lo que tenías que decir, Alicia. De verdad. Mía. A mí me ha interesado mucho el tema, ¿eh? Lo tengo además todo anotadito. Me cuesta aprenderme los nombres, proteogenómica,
exosomas,
mitocondria, qué es lo que ayuda a gestionar la energía, en fin.
Pero os lo creáis o no es verdad, ¿eh? Que Susana toma apuntes.
Hombre, claro, sí, claro. Sí. Además lo mío es...
Luego
es...
cuando saca sobresaliente tiene premio.
Muy interesante, ¿eh, Alicia? La verdad
muchísimo.
Que... Eso sí. di algo, Eugenia, que luego me siento fatal, que digo, estoy monopolizado, no hago más que hablar.
No, lo que pasa es que, a ver, tenías que explicar tu experiencia en el Congreso.
No, ¿y sabéis qué pasa también? Que vivo con dos hombres. Ay. Entonces, no puedo hablar.
Vamos
no
a ver,
me escucha nadie.
Pero no hemos quedado en que el ARN y el ADN todo es de Eva.
Sí,
pues es
sí,
igual.
El de la mitocondria, el de la mitocondria.
Bueno,
la mitocondria.
Yo ya me los quedo todos.
Sí, sí, pero eso, como en casa nadie me hace caso, pues yo llego aquí y me vacío.
Bueno, el miércoles más y mejor, ¿no?
No, el miércoles que viene, ¿no?
Es fiesta. ¡Ay! ¿Qué es fiesta?
El miércoles que viene, ¿no?
¿Tendrás fiesta?
Tendré fiesta, además fiesta grande.
Muy bien.
No os voy a decir lo que voy a hacer, pues, pero me voy a pasar chachi
el
piruli.
Próximo, Eugenia Climent, en One Passat Pipa, ¿está que sí?
Sí, interesante, bueno, muy interesante.
Muy interesante.
Sí.
Alicia, ¿aún tenemos la clínica del doctor Rojo?
En la calle Pérez Bayer, uno, que lo diga Eugenia, que se lo sabe, y así
sí,
que hable.
Sí, claro, en la calle Pérez Bayer 1,
de aquí de Villarreal.
Claro que sí.
La población de Villarreal.
Ciutat.
Moltes gracias a les dos.
Venga, adeu.
Colector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino. Pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino. Económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una, con 3 años de garantía.
A Imprenta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials, en general i digital, i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorenç.es o troba'ls al carrer Àngel 7 de Villarreal.
Com ja és tradició, els pensionistes que teniu la pensió domiciliada en Caixa Rural Villarreal podeu recollir el vostre lot nadalenc els dies 28, 29 i 30 de novembre i 1, 4 i 5 de desembre, de 10 del matí a 7 de la vesprada, junt al restaurant El Casino. Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696 085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
En Boncata Gastrobar ya puedes reservar las cenas y comidas de empresa. Y cómo no, esos días entrañables de la Navidad para pasarlos en familia. Boncata, Avenida Mediterránea número 8. Reservas al 964-83-83-02.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o als Estats Units? ¿T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
En Boncata Gastrobar ya puedes reservar las cenas y comidas de empresa. Y cómo no, esos días entrañables de la Navidad para pasarlos en familia. Boncata, Avenida Mediterránea número 8. Reservas al 964-83-83-02.
Miren, el rey Felipe VI ha demanat des del Congrés una Espanya sòlida i unida, sense divisions ni enfrontaments. El monarca crida a rebaixar la crispació política de les últimes setmanes i buscar l'entesa per resoldre les diferències, però en el marc constitucional. L'obertura oficial de la legislatura a les Corts Generals aquest dijous ha estat marcada pel començament de la tramitació de la llei d'amnistia dels dirigents independentistes catalans, encausats en el procés. La norma, condició indispensable que posaren Junts i Esquerra Republicana per a donar suport a la investidura de Sánchez, ha generat un gran rebuig en gran part de la societat, sobretot dels sectors més conservadors i col·lectius vinculats amb la dreta. Felipe VI no ha fet cap referència a l'assumpte, però sí que ha remarcat que les noves generacions necessiten afrontar el futur amb confiança, amb un marc democràtic que els permeta conviure i prosperar en llibertat. Necessiten, ha afegit, rebre una Espanya cohesionada i unida en la qual puguen desenvolupar les seues vides i projectar les seues il·lusions. Segons el parer del rei, per als jovens la democràcia no és una aspiració, com bé ho va ser pels seus pares i avis, sinó una realitat, i tenen l'obligació cívica de perfeccionar-la i créixer. Els èxits que va portar el pacte constitucional així ha animat a honrar aquell llegat, consolidant en l'entesa mútua sense imposicions ni exclusions i en la voluntat d'integració que enriqueix amb la diversitat i el pluralisme el nostre projecte comú com a nació. La cerca de l'entesa, el reconeixement de les nostres diferències, units al mutu respecte com a ciutadans i la certesa que només superen les divisions tenen una base segura en les llibertats i els drets. Van ser totes idees i actituds determinants per obrir una nova pàgina de la nostra història. Ha resaltat, però tot això ha instat a respecte i a complir la Constitució per a fer efectiva la definició d'Espanya com un estat social i democràtic de dret.
Después de un invierno malo, una mala primavera, dime por qué estás buscando.
Bé, arribem a les 2 del migdia, els deixem en els meus companys d'esports. No se'n vagin, eh? Que això està ben calentet i us veig córrer per la redacció. No sé si tenen notícies que contar-los. Segur que sí. Demà ens retrobem 2 horetes en tots vostès de 12 a 2 del migdia. Fins demà.
Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar, una calada de algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar.